això tan bonic, tan bonic, tan bonic, és una versió d'un clàssic, Garota d'Ipanema, Andrea Motis i la Camerata Papageno.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol do Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Aquest clàssic d'Antonio Carlos Jobim, que ens situa en aquells anys 60, La Bossa Nova, forma part del darrer disc d'Andrea Motis, aquest Febrero, amb la Camerata Papageno, sí, sí, Papageno, el personatge de la flauta màgica de Mozart, i en aquest disc hi ha, des de clàssics de Gershwin, com aquest The Man I Love, o Noche de Ronda, d'Agustín Lara, no haguéssim pensat mai que algú anés a rescatar Noche de Ronda d'Agustín Lara o Perfidia d'Adolfo Domínguez. O sigui que és un disc estupendíssim. L'any que ve farà 15 anys que aquesta història va començar amb la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, i el descobriment d'una dona que encara no ha arribat als 30 i ha fet una carrera com una casa. Andrea Motis, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Jolín. No. Que ben estudiat tot això, eh? Home, aquest disc, sobretot.
És que no ens haguéssim pensat mai que aniries a buscar Noche de Ronda. Perquè, no sé, sortim al carrer i algú que no tingui 30 anys li preguntem, has escoltat mai Noche de Ronda? I et diran, què?
Jo no la coneixia, haig de dir.
No la coneixies?
Abans de gravar-la, no.
Doncs apa que tens boleros per no parar, eh, Andrea, sí, per sí, descomptat, sí, sí.
Ja m'ho diu la meva veïna Carmen, també em diu. Jo mira, el dia que necessitis aprendre cançons.
T'ho preguntem així perquè el repertori d'aquest darrer disc és un repertori molt variat d'allò que en diríem estàndards de repertori en molts àmbits. Ha estat express aquesta cerca d'una variació entre autors tan diferent?
Sí, tenen, el que tenen en comú és que són arranjades totes les obres per bueno, un mestre de Xile que a mi m'encanta com a músic, com a guitarrista, com, bueno, és un bon amic i com a arranjador destaca moltíssim, que és en Federico Daneman. I ell ha fet això, una gran feina de no només de reviure aquests temes clàssics, sinó també de portar-los a l'avui en dia, bueno, de fer una revisió com si diguéssim actualitzada, i jo crec que és, o sigui, molt atractiva l'escolta perquè no sonen antigues, no? I tot i així també conserven l'essència, no? Són cançons que es reconeixen, que vull dir que estan com diguéssim encara amb la compostura, no? Del que eren les cançons, del que són, però tenen aquest toc diferencial i modern.
I quan un s'agafa aquests clàssics del repertori que han tingut tantes versions, tants referents, fa un cert respecte allò de dir, bé, a veure què em surt,
surt
a mi aquesta versió.
Exacte. Jo li vaig dir també a Federico, li vaig dir, jo de boleros no he cantat mai, no sé si se'm donarà bé, jo tinc una veu com molt fineta, no ho sé portar aquest terreny, ni tampoc m'interessa massa portar un terreny com molt clàssic. I bueno, va ser com una aposta a veure què passava, i bueno, jo estic, és dels meus discos preferits que he fet jo, perquè crec que hi ha hagut molta màgia entre la Camerata Papageno, els arranjaments, en Cristo, que està el violí, i jo, si la veritat, crec que, bueno, que ha sortit una cosa, més que res, més enllà de tot el que es pugui dir, crec que és agradable, saps? I això és important, jo crec, a l'hora de fondir. O sigui, que s'escolta, i crec que hem aconseguit fer algú bonic, això, al final, ja, perquè a vegades un pensa molt en això, no? Si és antic, si és la complicació, sí. I tu, al final, crec que ho fem sonar fàcil, i bueno, i això crec que és lo agradable.
Anava a preguntar si això tenia molt a veure, o si el disc té... Tots són tòpics, eh? Però allò que els americans en diuen easy listening, si té molt d'això... Té de jazz, òbviament, però si ha volgut ser un disc d'aquell per poder agradar tothom, a pares, mares, avis, àvies, nets, netes, dels petits als grans.
Doncs és possible que sigui un resultat, sí, tant de bo que sí, que agradi a tothom. La veritat és que, clar, jo m'he dedicat al jazz més clàssic, i després també el meu disc anterior és Loopholes, que ja està experimentant més amb músiques més funk i hip-hop, una miqueta més enllà, no? I fusions també contemporànies, que el públic també era com, jo no sé si era, tots els discos són per tots els públics, no, segons jo, però bueno, Loophole sí que és veritat que jo crec que va sorprendre a molt del meu públic. I la veritat és que aquest febrero no és un càlcul per agradar més o menys, perquè La veritat és que va ser una proposició que em van fer a mi de la Camerata de Papagino de Xile. Em van proposar si volia fer una col·laboració amb ells, i el Federico Daneman tenia doncs, aquests arranjaments, tenia diversos arranjaments, i vam triar una selecció de cançons que tenien relació amb, això va ser, la veritat, posteriorment ens vam donar compte que tenia relació amb l'amor, i li vam dir febrero perquè tenia relació amb l'estiu de Xile, amb el carnaval, amb el dia de l'amor. Sí.
L'any que ve farà 15 anys que aquesta història va començar, i estem parlant amb algú que encara no ha fet els 30.
No.
Esclar, queda tota una carrera. I dues carreres, probablement, per davant, no?
A veure.
Tens la sensació d'haver fet moltes coses en poc temps?
Home, no, perquè un sempre té la sensació que la vida, mai no té la sensació que ha viscut poc temps, no? Almenys jo des que tinc 7 anys, sí, ja tinc la sensació que ja era gran. No, és el que passa.
Tens la sensació d'haver fet veritablement el que volies fer fins ara?
Sí, això sí, definitivament. I aquesta sensació d'haver fet una pujada molt gran o de córrer no l'he tinguda. O sigui, perquè sí que m'ho he preguntat també altres vegades, o sigui, havia tingut la sensació d'haver corregut molt, però no, per sort, la meva entrada en el món professional de la música no ha estat d'un any a l'altre, no? Sinó que ha estat molt progressiva. Jo he començat fent clubs, fent esdeveniments, privats i tal, molt petitons i coses, no sé, com qualsevol músic, la veritat, he començat fent clubs. I sí que de seguida he pogut anar fent sales més grans, però tot ha sigut molt progressiu, i no he sortit a l'estranger fins al cap d'un parell, 3 anys, bueno, i aleshores ha estat això, no?, una coseta que he anat com cultivant a poc, i
això que algú l'etiquetin com a revelació en algun moment, incomoda una mica o no?
No sé, jo no, és que no penso gaire en aquests termes, ni amb l'altra gent ni amb mi, no?
D'acord.
Tampoc no em preocupa gaire, coses que se m'escapen una mica.
Em vas presentar fa un mes al Palau de la Música Temblor,
sí,
que és, no sé si dir, i va declarar Andrea Motis en el seu moment que aquest format petit és el format en el qual se sent, no sé si dir, més a gust. És així?
Sí, jo he tingut aquesta pensada que potser un format petit m'afavoreix, no?, artísticament, i venia de tocar justament amb Loopholes, que si ves d'un quintet és molt canyero, té molta força, molt volum, o sigui, molt poder, no? I després de fer Febrero, que també és un format molt gran amb aquesta orquestra, aleshores, per això crec que creia que faltava un format així petit, i he fet aquest temblor que... a més de ser un format petit, el que té d'especial temblor és que és molt personal, perquè són composicions meves, no? I això no ho he fet ni en febrero ni en Loophole. Aleshores, aquí m'he explayat més i m'he dedicat més temps a treure cançons pròpies. I bueno, això és el que fa aquest format molt més despullat i íntim.
Fem un petit trencaclosques, perquè Andrea Motis és compositora, a la vegada és intèrpret... per tant, interpreta obres d'altres compositors,
sí, i com dèiem ara febrero, sí.
Exacte, i s'interpreta ella mateixa. El compositor que s'interpreta ell mateix és qui fa la millor interpretació de les composicions?
No ho sé, això jo no sóc una gran defensora de les composicions. Jo, o sigui, a mi em diu compositora, però jo realment estic com encara, em sento que estic... descobrint encara aquest terreny, i al final compositora, per mi aquest títol, o sigui, aquest nom
és excessiu.
Per impressió que sigui compositora com si diguéssim per, no sé, per orquestres o per altres bandes, no?
Sí, sí.
I la veritat és que jo sento que simplement, o sigui, com cantautora, no? Una miqueta aquesta sensació de fer-te els temes per cantar-los tu, o coses que a tu t'interessa fer per explicar alguna cosa i per gaudir-ho a l'escenari. I sí que a mi m'ha animat molt a fer-ho això el Christoph Malinger, que és la meva parella, no? I que és el violinista que també està en aquest grup de Temblor i treballa amb mi des de fa moltíssims anys. Sempre m'ha animat molt a fer-ho perquè em deia que era una, tota una sensació diferent, no? I en canvi jo soc, i he sigut molt, molt defensora sempre de les versions, perquè a mi m'encanta, jo crec que al final el gaudir de la música està això, no? Interpretar música que t'agradi, i no sempre la teva música t'agradarà més que les altres, perquè hi ha música tan ben feta, ja, i jo trobo això, que hi ha tanta música bonica escrita i composada, no? Que em ve de gust de cantar-la més que no de fer jo cançons que mai no seran a l'altura de cançons com les que dèiem, no?
Aquella certa modestia de dir, és que esclar, hi ha tantes coses meravelloses que jo seré incapaç de fer una cosa més meravellosa de les que estic fent.
Però en canvi sí que a mi m'agrada molt el joc de poder versionar, perquè hi ha cançons que no s'han portat tant, per exemple, al terreny del jazz, i es poden improvisar, es poden versionar, es poden agafar, es poden transformar, o a mi se m'acudeixen, o sigui, crec que tinc fins i tot més gràcia per transformar cançons que no pas per composar-ne.
D'acord.
M'encanta jugar amb això. Sí.
Perquè entre l'Andrea Motis que versiona, la que interpreta amb la trompeta, la que canta o la que composa...
Però al final tot és una mica el mateix.
Tot es dedica al mateix, eh?
Jo sento que és una mica tot semblant. Al final estem parlant de música, treballant amb música i a vegades tens una idea, la desenvolupes i quan tens el llenguatge d'improvisar, doncs ja no cada cançó s'ha de treballar igual, no? Vull dir, ja tens el llenguatge, doncs ja la majoria de coses et surten bastant fàcils i naturals i sí, és una manera de tocar, ja està.
Parlàvem que aquesta història va començar fa 15 anys, l'Andrea ens deia sí, però bastant abans. El que vas escoltar, o allò que escoltaves, com que ara es parla molt també del que s'escolta i del que s'arriba a escoltar, estem a final del 2024, ja ha sortit la llista de Spotify del que he escoltat més cadascú, etcètera. Tens una sensació a vegades que el que escoltaves tu a una determinada edat no és el que s'escolta ara a la mateixa edat?
Sí, jo crec que el pop dels 2000, si bé tampoc, potser no ha sigut la millor música de la història, no sé, però sí que, bueno, tenia la seva gràcia i a mi un professor de música fa molts anys em va dir que, o sigui, el Toni Gallard, el meu primer professor de trompeta,
sí.
Em deia que li feia la sensació que un, la música que més, diguéssim, o sigui, que més el representa, per dir-ho d'alguna manera, és la que li agrada a un a la seva adolescència, o quan té 14, 15, 13, 16, no?
Com si que fos la que més ens marca.
Sí, com si fos aquella música a la qual tu tornes, o sigui, la tornes a escoltar i t'hi sents identificat, o tornes, no sé, potser és el moment on descobreixes una mica la teva essència, no?, per dir-ho d'alguna manera, on et fas gran, on madures, on et converteixes en adult, no? I sí, aquella època suposo que es veu que aquesta música que sents, també les emocions són fortes, no?, de l'adolescència, i després sembla que la música tota, no sé, ja has viscut això i tota la resta de la música et va venint i marxant, però aquella música que senties llavors sembla que marca d'una manera diferent i quan hi tornes ressona d'una forma diferent. I la veritat és que jo en aquell moment era jove i bueno, és igual, però amb el temps sí que em fa aquesta impressió també. Tant de bo que em sorprenguin molts músics i m'enamori de molta música d'aquí en endavant, no? I segur que passarà, però sí que és veritat que hi ha coses a les quals he tornat i, bueno, la joventut és la joventut.
Ja que hem començat amb Garota d'Ipanema, no sé si la versió d'Astro Gilberto t'ha picat al cap una vegada i dues i tres i diu...
Sí. Sí,
en canvi, t'ha sortit una versió molt més emocional que la d'Astro Gilberto, que sempre tothom definia com aquella bossa nova tan freda, aquella manera de cantar tan freda, no? Però segur
sí,
que...
l'estil total de George Gilberto, però a mi la veritat és que m'encanta George Gilberto, super, m'encanta. Crec que jo li trobo la gràcia en aquesta simplicitat, té molta gràcia rítmica, és tot ritme, no?, encara que no ho sembli, i juga moltíssim, i té humor també, George Gilberto cantant, aleshores... Sí, ha fet en escola, la bossa nova.
Què escoltarem demà al Prado? O com es presenta Andrea Motis demà a l'escenari del Prado?
Home, doncs ja sabem que us agrada la bossa nova i ja us regalarem una mica de bossa nova. També portarem altres clàssics. Jazz clàssic també, tinc la sort d'estar acompanyada de la meva germana Carla, la guitarra.
Que ha estat un camí molt compartit, aquest, Andrea?
No, amb
la teva germana o no tant?
No, durant la Sant Andreu Jazz Band sí que vam tocar molt, vam tenir molta ocasió de tocar juntes, però amb el format gran. Però la veritat és que no hem coincidit tant en format petit perquè ella està treballant amb diversos cantants i altres grups, i jo he estat amb la meva banda generalment i poques vegades hem tocat juntes, o sigui, s'ha donat l'ocasió algun cop a l'any, però no massa.
D'acord.
Aleshores, ara està molt bé perquè de tant en tant compartim aquest trio o duet. I en el cas de demà vindrà el nostre amic Giuseppe Campisi, i que és un fenomenal contrabaixista, i això, el repertori que tenim en comú, doncs és força jazz, i bueno, hem fet bastants concerts. Ara fa poc vam estar tocant dos nits a Madrid, i això, i portarem també això, música brasilera, i a veure si quines sorpreses més. Ah,
projectes de futur?
Doncs tinc previst en algun moment treure enregistrament de Temblor, i tinc una sorpresa amb els Gospel Messengers entre les mans. Va ser un Gospel Messenger. Volem fer un homenatge a algú molt especial per mi, un artista que m'agrada molt, que no se situa ni en el món de la música brasilera ni del jazz. Però m'agrada, i estem pensant en fer-li un homenatge. Una sorpresa, ja veureu.
I a tots aquells i aquelles que comencen, que es volen presentar a concursos televisius de talents, què els diria l'Andrea Motis?
Ui, però jo no m'he presentat mai.
Per això mateix.
Home, jo crec que jo dia d'avui penso que pot ser divertit, no sé, que si algú vol, que al final tot és... Al final, la música i els espectacles, tot és show, no? Al final, bueno, i això, sempre que es faci amb cura, que es cuidi també les persones, no? Que hi ha gent darrere i que no es faci sentir malament a la gent, a mi no em sembla malament que es concursi. O sigui, al final, crec que la música no és un concurs, però crec que no cal ni dir-ho, no? Que hi ha gustos, que l'art depèn d'això, no? Del punt de vista i de la persona que l'està veient. O sigui, és obvi que no és un esport, la música, però a partir d'aquí, si es vol tractar com un esport i jugar això, doncs cap problema. Mm-hmm.
Això que estàs vivint respon bastant a com creies que era el món de la música?
No, jo em sento superafortunada a poder ser músic, i és que, de fet, això, el que jo estic vivint professionalment no és el que és el món de la música, perquè el món de la música és molt difícil ser músic. O sigui, ser músic professional, guanyar-se la vida tocant, és molt difícil. El que jo sempre sento que el que estic vivint és una sort que no representa el que sol passar, i que no comparteixo amb la majoria dels meus companys i companyes. Per tant, és un privilegi totalment.
9:46, gairebé 9:47, demà al Prado les 8, Andrea Motis en concert dins del cicle de jazz memorial Josep Badell. Ha estat un plaer. Andrea Motis, gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Una abraçada, fins demà.
Fins demà.
Adéu.